que són magnífics. Jo no sé qui duria inventar això de la roda, però fixa't, la roda no ha parat de girar i ha facilitat que puguem fer milions de coses. Rodes dentades, per exemple, dins del mecanisme d'un rellotge. Rodes dentades també dins de la caixa de canvis d'un automòbil. No hi ha dubte. I fixa't tu, com aquell qui diu rodes, on posar-hi sopa, un plat. Explicant no sé què d'una roda. Evidentment, això de la circunferència o la roda, segur que és un disseny magnífic perquè ha traspassat el temps i continua funcionant i donant els seus rendiments. N'hi ha d'altres de dissenys que són horrorosos. Per exemple, totes les teteres que pots trobar als bars del món mundial. No n'hi ha ni una que no vessi. Dissenys i més dissenys. Fixa't, ara la modernitat ens ha portat una cosa que suposo, jo no sé si és més ecològica que el CD o que el disc de vinil. Perquè, és clar, amb l'iPod hi pots emmagatzemar un munt de cançons i un munt de música. I abans havies d'anar traficant amunt i avall els CDs, clar, amb la qual cosa, costos de material, etc, etc, etc. Això serà més ecològic que un CD? Tu què creus, Leandre Tarol?
Sí, sí, jo crec que sí, perquè jo tinc 8 gigas, imagina't.
Què vol dir que tens 8 gigas?
8 gigas de música aquí dins.
Bé, tu tens un iPod, no?
Sí.
Me l'ensenyes?
Sí, mira'l, petitet.
Com que? Però aquest és el teu iPod? Jo crec que no és el teu iPod, aquest. Te l'han canviat.
Ostres, no. És veritat.
Sí. Saps qui té el teu iPod?
Qui té?
El Sergi Cotillas. Avui escoltarem les cançons de l'iPod de Leandre Tarol.
Ja tant sa lluna i s'estrella, sa jungla i es bosc animat, estrenes vaixell, s'avioneta i es teu submarí t'hi ha aparcat.
No, Déu-n'hi-do, de moment anem bé, bastant bé.
Sí, t'agrada?
Això, xèrif, aquesta...
Sí, sí,
no sé què pensarà Jordi Vigues, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Jo ja tremolo, eh?
Això de l'iPod és un bon invent, és un disseny ecològic o no?
Bé, té algunes virtuts del disseny ecològic. El que hem de veure és sobretot què hi ha darrere d'un iPod. Si un iPod pesa 30 grams, quants materials hem fet servir? Perquè per un ordinador portàtil ha estat fent servir 1.500 quilos, o l'equivalent al pes d'un rinoceront, no? I, per tant, aquest és el que hem de veure. No únicament la desmaterialització formal del que tenim davant, sinó tot el que té, la motxilla que té darrere.
Clar, perquè l'altra història és saber quan durarà l'iPod, o quan es passarà de moda, o vés tu a saber. Si no dura gens ni mica, llavors mal disseny, dic jo.
Sí, possiblement alguns iPods tenen menys vida que una papallona.
És a dir,
hi ha papallones que arriben a tenir una...
Una crisàlida.
Sí. No, una papallona adulta, que arriba a tenir a vegades més d'un any de vida. Hi ha algunes papallones que duren setmanes i unes altres que duren any de vida.
I vols dir que hi ha dissenys que són tan efímers que no arriben ni a papallona.
Efectivament, i tenen un cadàver que no s'organitza com el de la papallona, que reintegren el medi natural. Aquesta és la gran diferència en els residus electrònics. Els residus electrònics s'han de ser gestionats i hi ha una norma europea que s'ha adaptat a l'administració espanyola per gestionar i recuperar part dels materials. I alguns d'aquests són materials molt relacionats amb conflictes mundials, perquè són materials relacionats amb el món de Congo, dels països africans on es troben aquests materials. I sí, darrere la música a vegades hi ha música més desagradable.
Ja no miraré el meu iPod de la mateixa manera mai més.
Avui ens plantegem parlar de disseny ecològic o ecodisseny. Ho fem, com sempre, des d'aquí, gràcies a la participació en el nostre espai. Ja sabeu que és col·laborador habitual d'aquest programa d'en Jordi Vigues, que ha tingut un cap de setmana mogudet, perquè Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. A mi ja m'ho han preguntat, que qui era aquell senyor que hi havia al costat de la fotografia, al costat del Jordi Vigues.
Sí. No, ha estat una experiència...
Qui era aquell senyor que tenies al costat?
El Gor, no? Suposo, fa referència a la presència del Gor abans d'ahir a Barcelona. Ha estat una fita històrica en aquest sentit. He aconseguit que el Gor ha estat una tasca molt difícil i cal felicitar l'empresa que ho ha organitzat, Maderes Nobles de la Sierra de Segura. Totes les jornades han tingut la presència des del president Maragall, l'alcalde de la ciutat, amb molts polítics que hi van participar, i esperem que prediquim l'exemple i que potser veurem un Pasqual Maragall com a expresident a col·lec convers que inicia una campanya a favor de la defensa del Pirineu.
Ens està fent referència a aquesta primera trobada internacional d'Amics dels Arbres que es va celebrar. Nosaltres també ens en vam fer ressò des del programa perquè vam poder comptar, tot i que va ser per pocs minutets perquè tenia una agenda molt apretada, amb la presència de Mandana Shiva, que va entrevistar en Leandre Terol al Palau de Congressos i que ens va prometre que quan torni a ser aquí, doncs mirar de fer un forat, un buit, per poder participar en el nostre programa.
Sí, sí, és un compromís formal, perquè jo vaig sopar amb ella el dissabte a la nit, fins a altres hores de la matinada, i em va dir, li vaig estar explicant què fèiem a Catalunya Ràdio i tenia molt interès en fer escoltar la seva veu en la nostra emissora.
Per cert, també preocupada, Vandana Shiva, pel disseny ecològic, em deies.
Molt, perquè al final de la seva intervenció va fer referència a un manifest que es va presentar a Mallorca la setmana passada i va llegir fins i tot un fragment d'aquest manifest que ha fet en Guillem Ferrer, que és un dissenyador, el dissenyador històric de Camper, i que va ser un acte que es va celebrar a Son Fortesa, va estar també la dissenyadora Sibila Sorondo, va tenir un gran èxit i després va repetir dos dies més. 240 persones van assistir a aquesta presentació.
Treu-la aquesta, Sergi, aquesta no.
No te les sabíem, aquesta. Suposo que la qualitat de la cançó també deu influir amb, si és ecològic o menys, perquè és clar, si és de consum que dura dos dies, doncs
sí,
malament res.
També tens raó.
Avui n'estem parlant des d'aquí, ho fem amb el nostre col·laborador, en Jordi Vigas, i també amb convidats de luxe, perquè tenim aquí una persona que... Escolta, aquest llibre és impressionant, eh?
Però
un llibre que... Tot, jo crec que hi és tot aquí. El disseny ecològic. El seu autor, Joaquim Vinyoles, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Ell és arquitecte, és dissenyador, és professor també de l'Escola de Disseny, escriptor, i aquest llibre que ja té alguns anys, no?, el disseny ecològic. Quan el vas fer, aquest llibre?
El llibre fa un any i mig que està.
Un any i mig? És un llibre fantàstic en el qual, miri, ara acabo de veure aquí un corall. Això què és? Un disseny fantàstic, els colors del corall.
És que tot el que... totes les realitats de la natura poden ser preses com a referència. En podem aprendre de totes. Cosa que no fem habitualment.
Un color espectacular, el que ens ofereix aquest fons marí, però a sota l'explicació, els colors de la natura, per què són així, per la llum visible, per aconseguir unes finalitats.
Exacte.
Una mica recordant aquella pregunta d'examen que feia el professor Ramon Margalef, una gran eminència, potser de les millors que hem tingut en aquest país, i com sempre, doncs, poc valorada en el seu moment, sí, que preguntaven als alumnes de dir, escolti'm, expliqui'm quin és el disseny ecològic d'un taxi a la ciutat de Barcelona un dia de pluja, a l'hivern, amb boira.
Interessant. I tant.
Mm-hmm. Sí, senyor Vigas, sí, és el Van Morrison aquest.
Sí, és un seguidor.
Ets un seguidor del Van Morrison. Llavors també està dins de l'hipot de Leandre.
Jo te'l passaré.
Però, què és això del disseny ecològic? Me'n podeu fer 5 cèntims del disseny ecològic? Ho dic perquè després ens anirem cap a Palma, on, curiosament, encara queda gent que pot fer de pagès.
Ostres.
Entre Totxana i Totxana encara queda algun espai on es pot fer de camper, que n'hi diuen allà.
Sembla que sigui una espècie en perill d'extinció, la del pagès, per com està la situació de l'agricultura intensiva enfront de l'agricultura de petita escala. Bé, el disseny ecològic, preguntaves què és, no?
Mm-hmm.
Jo podria definir-lo d'una manera molt senzilla com que el disseny ecològic és aquell disseny que té en compte les interaccions entre els productes i la natura i entre els productes i les persones. De manera que aquestes interaccions, les que són positives, s'han de maximitzar i les que són negatives s'han de minimitzar. Aquesta és una idea molt senzilla que jo crec que ho explica gairebé tot.
Però no? Posem algun exemple.
Per exemple, no sé, els rellotges que podem portar aquí de pulsera tots, tu vas a una rellotgeria, veuràs que el 99,99% dels rellotges porten una pila botó, que sembla, per petita sembla que sigui insignificant i que no tingui cap problemàtica, però resulta que està farcida de metalls pesats, que tenen un poder contaminant impressionant. I en canvi, el curiós és que hi ha tipologies d'altres solucions per fabricar rellotges que tenen un impacte molt més baix, que no necessiten piles. Poden portar bateries, poden portar cèl·lules solars, poden carregar-se amb el moviment, i és inexplicable com la majoria dels rellotges van amb piles, que és la, com a tipologia és la més contaminant de totes.
Mm-hmm. El rellotge kinètic que fa ja un munt d'anys que està inventat,
aquesta
això.
Aquesta és una possibilitat.
Ben bé fa 30 anys que ja funcionava el rellotge aquest, que havies de bellugar.
Sí.
Anava llogant el braç per carregar-lo, perquè no s'ha
de ballar una mica. Ballar una mica un rock.
Ballar una mica un rock and roll i ja tenies corda.
Sí.
I fins i tot la pròpia corda, no? Això seria
exacte.
Un disseny molt més ecològic que no pas el de la pila.
Per descomptat, per descomptat. Un rellotge de corda que tu carregues mecànicament és molt més ecològic que un rellotge que funciona amb una,
però,
amb una
per què, pila. Per què no es troben aquests dissenys? Perquè són antics, perquè estan desfasats, superats, perquè l'indústria no interessa, perquè el dissenyador de baix, ara aquí d'una corda, quin rotllo.
Jo crec perquè hi ha com unes macrotendències a nivell de productes, unes tipologies que són les que la indústria a gran escala són les que vol promocionar. Per exemple, perquè els cotxes de les ciutats no funcionen amb motoritzacions alternatives, no? Perquè no són híbrids o elèctrics o cèl·lules d'hidrogen i encara no estan prou desenvolupats.
Mm-hmm.
Però perquè són tots motors de combustió de gasolines, derivats, no? Per què? Perquè és una macrotendència de les indústries del sector i costa molt de canviar aquestes inèrcies, costa molt.
Així, és realment per interessos econòmics que no s'apliquen aquests dissenys?
Jo crec que sí, que la lògica economicista, que evidentment que ningú diu que l'economia no sigui important, el que jo poso en dubte és que a banda dels condicionants i dels objectius econòmics s'haurien de tenir en compte els objectius i els condicionants ecològics i els pròpiament humanístics, no? Associats a les ciutats, als edificis, als objectes, a tots els productes que conformen l'ambient artificial que ens rodeja, no?
Però això podria ser també fins i tot econòmic.
És que aquesta és la idea.
El disseny econòmic.
Sí.
El disseny ecològic.
És que si tu analitzes la natura com funciona, els dissenys de la natura són econòmics, són estalviadors. Si tu fins i tot mires la definició del que és la paraula economia en un diccionari, tu veuràs que la paraula economia enlloc diu que economia sigui igual amb el baratament. Tu posaràs que, però és que economia és igual, posaran definicions del tipus disposició endreçada d'una sèrie d'elements d'un sistema o t'associarà a l'estalvi. Llavors el que no pot ser, si tu mires els productes que en rodegen, les tipologies més comuns, són ineficients i són malbaratadores. Per exemple, no, posem a vegades l'exemple dels cotxes que van amb combustibles fòssils, que és un material, un combustible no renovable, i que estem a punt de passar el llindar del que es diu la cresta de producció i començarem a la recta de davallada d'existències, que implicarà també un ascens descontrolat dels preus, que serà un factor de desestabilització a gran escala.
El momento ya llegó. Me han pagado una extraordinaria y me la voy a gastar con mi familia en la playa.
Leandre, temporada que ve de parlar, no? Si continuem en el programa.
Em veig que sí.
Això no. Portes el pot?
Un pot tenir un mal moment i mira't, és fer la col·lecció. Es tracta de fer la col·lecció.
Les tens totes, la barbacoa.
Sí, la barbacoa, les tinc totes. No,
Jordi Dan addicte.
Sí, mira, un mal moment, el tens i poses això, mira.
Ya llegando a Benidorm.
Abans parlàvem, Jordi Vigues, parlaves d'una persona que ha fet un manifest que ha presentat. Aquesta persona viu a Mallorca, molt a propet d'Inca. Encara hi ha llocs on es pot fer de pagès, a Mancor de la Vall.
Sí.
I avui el tenim aquí, ens acompanya l'altre cantó del fil telefònic.
Oh, sí, en Guillem Ferrer.
Guillem Ferrer.
Bon dia.
Bon dia i bon sant.
Gràcies.
Avui és Sant Guillem.
Sí.
Tot i que n'hi ha més d'un, de Guillem, també.
Sí, però ningú se'n record, perquè després de... Com que sempre ve després de Sant Joan, i a Sant Joan tiren tots els coets, i per Sant Guillem ja no en queda cap.
Presenta'ns qui és Guillem Ferrer, Jordi Vigues.
En Guillem és camper, i abans era dissenyador de camper, i és una persona molt activa, és un activista, per dir-ho manera. Està molt arrelat a la terra, es dedica al coneixement de la seva pròpia finca on treballa i on tira endavant, acompanyat de dos gossos i tres burros autòctons de Mallorca. I en Guillem és una persona que té molt influxa i va estar a Tel Aviv recentment i arran d'aquesta trobada de dissenyadors va fer un manifest que va presentar el passat 24 que conclou una mica tota la seva experiència després d'haver dissenyat totes les sabates camper de moltes col·leccions d'elles, i anteriorment també amb altres firmes sabateres. I en Guillem és una persona que també ve sovint a Barcelona, va estar també amb el GOR el passat dissabte, va poder deixar els seus animals i la seva finca, i l'èxit que va tenir la presentació va ser que 240 persones van trobar a Son Fortesa, a Alaró, i després més de 100 i pico a Palma de Mallorca, i ell mateix estava sorprès de l'èxit que ha tingut, i aquest manifest està corrent per internet. Es pot llegir complet a la pàgina web de sostenible.es, i el que pretén és posar al damunt de la taula que el disseny ben fet és un disseny ecològic per essència, no?
Guillem, em podríem fer un extracte, un breu resum del que dius en el manifest?
Bueno, ho intentaré. Aquest disseny, bàsicament, el que cerca és una estimulació d'un canvi de consciència. Jo crec que aquí és de bon pot arrencar el canvi, la transformació, no? de fer les coses en seny o no. I també pot ser que estimular una millor forma de vida, més harmonia, més pau i més a prop de la natura. És a dir, que se trata de que facin les coses ben fetes i poc a poc.
Què vol dir fer les coses ben fetes, Guillem? Perquè, esclar, aquí hi haurà qui dirà, escolti'm, si ja ho estem fent bé.
Sí, i tant. Bueno, jo, si ho veus de definir amb una paraula, diria no contaminar, no fer productes tòxics, que per jo és el gran pecat de la civilització moderna. És a dir, que quan mos han posat a fer industrialment productes, pues no mos han preocupat de si aquest producte es podrien fer mal a les persones o a la natura, sinó només mos han preocupat de que econòmicament fossin rentables. I ara, després d'aquests anys, ja sabem que és una rentabilitat falsa, perquè aquesta rentabilitat no té en compte ni a les persones, ni als animals, ni a la natura. Per tant, simplement és un dissenyar des d'un punt de vista econòmic, i es dissenyar és un acte cultural i és un acte social i és un acte ecològic, perquè nosaltres en aquests moments vivim a cera de l'ecologia. I per tant, necessitem anar molt alerta a l'hora de donar passos, a l'hora de fer gestes. Per això jo no es m'han fet dir que quan per exemple vas a un supermercat a comprar i dius no a una bossa de plàstic, que estàs fent un gest per la pau. I a més, quan un dissenyador o quan un artesà o quan una persona va a comprar i hi va amb una senalla de llata, d'un material vegetal, també està fent un gest per la pau i, sobretot, un exemple pels altres.
Però això hi ha qui diu, escolti, és impossible, que anem amb la senalla, amb el cistell a comprar, això, buf, oblidi-se'n.
Sí. No, impossible no és. És possible. Fa falta aquest canvi de consciència. En el moment que tu te'n dones compte que els teus actes estan posant en perill la vida dels altres, primer la teva, llavors la dels altres i llavors la de la natura, tu automàticament cerques solucions. I avui en dia està ple de solucions. És a dir, podem anar amb una senalla de llata, podem comprar productes ecològics, podem viure d'una manera més senzilla. Tot això ho podem fer. Només fa falta donar aquesta passa. I cada un de nosaltres, totes que esteu ara en aquesta taula, totes les persones que mos escolten, són persones amb un potencial extraordinari. Tenim un poder il·limitat. Tenim una creativitat, i això per jo és bàsic entendre-ho. Cada un de nosaltres té una creativitat extraordinària per poder transformar, per poder donar aquestes passes. L'únic que hem de fer és passar de la negativitat, de la crítica negativa constant, a l'acció positiva, a l'acció creativa. I cada un de nosaltres ho pot fer.
Estem parlant amb Guillem Ferrer. Actualment s'ha dedicat a fer de camper, de pagès, i ha estat ell el dissenyador de la majoria de molts dels models de sabates de camper, que després moltes persones van descobrir que volia dir això, camper, pagès. Guillem, els dissenyadors fins a quin punt no en són de culpables? Perquè, esclar, realment a vegades s'hi llueixen, Fan dissenys que sembla que estiguin fets expressament perquè es morin al cap de dos dies, no funcionin, siguin inútils, i d'ecològics, gens ni mica.
Sí, degut a a la evolució de la educació, bàsicament, pues, a les escoles no m'ha après equilibrar, no han tingut aquests valors ecològics i espirituals. I això jo crec que és una cosa fonamental. I a partir d'aquí, si les escoles són capaces de dur aquests valors ecològics i espirituals, pues, veurem el món d'una altra manera, perquè tots som una gran família. És a dir, tots estem interconnectats. Els arbres, els animals, les pedres, les persones, tots som parents. I tots formem, cada un de nosaltres, aquest fil d'aquesta gran teranyina que és el món. Si nosaltres en això ho entenem, a l'hora de fer les coses, ho farem millor i ho farem amb prioritat. És a dir, en aquests moments no necessitem més productes, no necessitem més coses. El que necessitem són arbres. Necessitem fer les coses d'una altra manera, canviant el nostre estil de vida. I si nosaltres canviem el nostre estil de viure i deim que quan basta, basta, i sobretot vivim en límits, dissenyam en límits, perquè al final tots són dissenyadors, uns professionals, però tots dissenyam la vida en els nostres actes contínuament.
Molt bé, doncs moltes gràcies, no volem robar més temps tampoc, Guillem, perquè sabem que tens feina a fer.
Sí.
I moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres, i antes volia saludar personalment en Jordi, perquè en Jordi per jo és una persona important i gràcies a ell jo vaig en el seu fa ja molt d'anys, vaig fer aquest canvi de consciència, i a part de que és un activista extraordinari, és una gran persona i li envio una gran abraçada.
Molt bé, doncs gràcies i fins la pròxima.
Salut. My darling English with English, never can no understand, and my
holiday is little, it is not in a bye-bye. El conversor, ara et direm el conversor.
Mare de Déu, Fàbrica. El que passa és que ha dit una cosa en Guillem que considero molt important, que és aquesta idea de l'arbre. Hi ha un arquitecte i un químic que han fet un llibre que es diu Cradle to Cradle, del bressol al bressol, que és com una espècie de manual també filosòfic del disseny ecològic, que és en Braunger i en McDonald, que el que pretenen és dir, el símbol de la nova revolució industrial és un arbre. Per què? Perquè tot s'aprofita. És a dir, les fulles fan l'adob del sol de l'arbre, es protegeix les fulles, permet que l'aigua es mantingui, s'alimenta, es retroalimenta contínuament l'arbre. És a dir, posen l'arbre com un símbol de la nova civilització industrial. Jo crec que el mes de gener i febrer els tindrem a Barcelona i també tindrem ocasió de parlar amb ells. Són edicions molt innovadores que diuen, sí, està bé la ecoeficiència, ser més eficients està bé, però hem de fer un pas més, que és passar de l'ecoeficiència a una gestió més global, que ells sinteticen amb aquest concepte no del bressol a la tomba, sinó del bressol al bressol, tancar el cercle del producte.
N'estem parlant des d'aquí, des de Catalunya Ràdio, això és la Ràdio Nacional de Catalunya, la solució, un dilluns, ja ho sabeu, l'ecologia quotidiana amb en Jordi Vigues. Avui, els dissenys ecològics. Quin creieu que és el millor disseny ecològic que heu conegut, i quin és el pitjor? Si m'ho voleu fer saber a solucio@catradio.cat, en parlem. Després també us escoltarem, i abans veurem, perquè el senyor Leandre Terol, a part de que li hem pispat l'iPod, i estem sentint aquí unes virgueries increïbles avui, les cançons que porta dins l'iPod, el Leandre Terol, ha vingut carregat amb un munt de coses.
Cosetes
que
trobes.
I fas amb un totxo aquí al damunt.
Home, he pensat, aquesta totxana és ecològica?
Escolta, fem una pausa i m'ho expliques.
Catalunya Ràdio. L'escoltes, la sents. El Festival d'Estiu a l'Ella 2007 obre les portes el 30 de juny amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat. En l'entorn màgic dels Jardins de Cal Marquès, la formació de Sant Cugat, acompanyada de veus i cors, oferirà Somni d'una nit d'estiu.
Compra les entrades al Servicaixa. Organitza Ajuntament de l'Ella. Patrocina el periòdico T-Systems i Festina. Escàndols de primavera a Hipogegant.
Mobles de jardí i terrassa a preus sense competència.
Fixa't, cadira de la millor fusta per interior i exterior teca de Kènia, 59 euros.
Tot el que us fa falta per al jardí aquesta primavera ho trobareu a Hipogegant a preus d'escàndol.
Vilanova i la Geltrú, Masia d'en Torrent 4, Polígon Roquetes. I també som a Terrassa, Granollers i Girona.
Tu demanes més teatre i aquí el tens. Tu demanes més concerts i tenim els millors. Tu demanes més cinema, més llibres, més espais, més CDs i DVDs.
Vols dir que no ho vols tot?
Tu demanes molt més i el 3C t'ho posa fàcil. Amb els millors descomptes, tota la informació i ofertes exclusives. Amb el 3C tindràs més teatre, més concerts, més cinema, més discos, més llibres. Fes-te'n soci. Truca al 902 33 90 33 o entra al web 3c.cat.
Vols dir adéu al sobrepès? Vine a Naturhaus.
Descobriràs la manera d'estar i sentir-te millor.
2 milions de persones ja ho han assolit.
Més de 150 Naturhaus a Catalunya amb professionals que assessoren gratuïtament a qui, com tu, vol aconseguir el pes perfecte i mantenir-s'hi.
Truca'ns, Naturhaus, 902 15 14 14, 902 15 14 14.
Quan el dia fon a negre, comença el Festival de Barcelona Grec.
Conte d'hivern. Un Shakespeare optimista sobre la capacitat de l'home per regenerar-se. Del 4 al 7 de juliol, al Teatre Grec.
Entrades al Teleentrada, 902 10 12 12 i a bcn.cat. Organitza Ajuntament de Barcelona, amb el suport del Periódico i Catalunya Ràdio. Festival de Barcelona Grec 2007.
A Hipogegant hi trobarà els millors matalassos. Matalassos que li donaran la millor comoditat i confort i l'ajudaran a resoldre i curar els problemes lumbars i les grans molèsties a les cervicals.
Fixi-s'hi, matalàs viscoelàstic de matrimoni de 20 centímetres de gruix, 299 euros.
A Hipogegant, sens dubte la millor qualitat a preus sense competència.
Vilanova i la Geltrú, Masia d'en Torrent 4, Polígon Roquetes i també som a Terrassa, Granollers i Girona.
Catalunya Ràdio.
Això ja està bé, eh? Aquest tema que
portes. Hem millorat,
aquí,
oi?
L'Acme, la Delibes. Molt bé, molt bé. Ara mateix passen 5 minuts de 2:15 del migdia. Això és Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Això és La Solució. Avui parlem del disseny ecològic. Ens acompanyen en Jordi Vigues, que és el nostre col·laborador habitual, i també en Joaquim Vinyoles, autor del Diseño Ecológico, un llibre que podeu trobar a Blume, i en el qual ens explica moltíssimes coses curiosíssimes, interessantíssimes, que ens fan reflexionar i que després podem aplicar a la vida quotidiana per aconseguir, si més no, els nostres actes de consum, que el que consumim s'adapti o s'ajusti millor al que ha de ser un disseny ecològic. Leandre Terol, tot això que portes aquí, què és? Perquè el Leandre ha vingut aquí carregat d'objectes per ser examinats.
Quotidianament un es pregunta, a veure, un sucret embolicat, cadascun allò, perquè aquí només hi ha 7 grams, dintre d'un sobret, això és ecològic? Perquè és bonic, és pràctic, però no sé si és una gran idea des del punt de vista ecològic. Per exemple, no? Jo m'ho preguntaria com a consumidor, m'ho pregunto.
Joaquim, això és un disseny ecològic o no?
Hauríem de saber, per saber si una cosa és ecològica o no ho és tant, o no ho és gens, hauríem de tenir, o sigui, sempre hem de ser rigorosos, hem d'estar molt ben informats per saber si una cosa és ecològica o no ho és. Per exemple, aquí, el primer que hauríem de saber és d'on prové la matèria primera, el sucre, la canya, d'on s'extreu, i al mateix moment de saber d'on prové, saber com s'ha aconseguit aquesta matèria primera, amb quines condicions de treball estaven els treballadors, si estaven en situació d'explotació, si estaven rebent un salari digne per la seva tasca, no? Després, com s'ha transportat, si s'ha transportat grans distàncies o distàncies curtes, és
impossible de saber mirant aquest sobret.
Nosaltres no, però el dissenyador sí que ho ha de saber. Per això dissenyar un producte ecològicament és molt més complex que dissenyar un producte convencional.
I jo com a usuari, si vull ser un usuari allò una mica coherent, clar, jo no puc saber-ho tot això, però en canvi potser hi ha alguns indicadors.
Sí, no segurament podries anar a una botiga de comerç just o podies anar a una botiga de productes ecològics i se suposa que en aquest context de comercial...
Però avui per avui no hi ha cap segell, cap distinció que digui això està ben fet, això està mal fet?
No,
un producte té un disseny ecològic, l'altre...
No, però hi ha altres indicadors que ens ho dirien, el sucre. Per exemple, si és un producte ecològic, té un distintiu gràfic que ens ho permet visualment observar si el paper és reciclat o no és reciclat, també, en el paper. El que passa és que estem dient una porció de material amb un envàs específic. Probablement és més ecològic el pot, on agafar una cullerada directament.
La sucrera.
La sucrera tota la vida. Aquest, en canvi, és un envàs d'emergència excepcional, igual que el tetrabric. És un envàs d'emergència excepcional. El que passa és que el seu ús quotidià i banalització és el que es converteix en consum en consumisme. És la diferència transcendental.
Més objectes que ha portat el Leandre Terol.
Per exemple, hi ha unes càpsules d'una manera nova de fer.
Relativa,
sí, unes sabateres s'han posat de moda, que és que en comptes de posar tot el cafè en el braç, apretar-lo una mica a pressió i que surti per amb l'aigua calenta el cafè, doncs, i em confesso consumidor d'això, poses una capsuleta que dura molt de temps, està envasat al buit, etc, i surt el cafè. Ara, esclar, cada vegada aquest envàs tan bonic, amb colors, serigrafiat, etc, ho llences. Sí. Clar, jo no sé si això ja d'entrada és molt o no és molt...
Jo crec que això és respon a una tendència que és molt exitosa avui en dia, que és l'envàs monodosi, no? Uh-huh. Jo crec que és un pas més en el procés d'obsolescència dels productes de durabilitat zero, no? Cada vegada els formats són més petits, perquè cada vegada el sistema pretén que el consumidor sigui com més capritxós i resolgui el desig a l'instant, no? I jo crec que és més respectuós omplir el mànec aquell amb aquella cassoleta i després netejar-lo, treure el que ha sobrat, que no pas empaquetar això amb un envàs de segurament que és alumini o una aleació estranya que tampoc es pot reciclar, saps? I cada cafè que fas està generant una deixalla i ja has consumit moltíssima energia, a més, per fabricar aquesta...
La cafetera italiana a partir d'ara, Leandre, i el termos. A veure si n'aprenem. A veure si n'aprenem.
Jo, sí.
D'aquí a 5 minuts arribarem a 3 quarts de 2 del migdia. Hi ha més objectes damunt de la taula. En Roger, per exemple, hem demanat pitjor disseny, diguéssim, i millor disseny. Doncs diu, mira... diu, acabo de tornar a comprar la tinta per la impressora. El mateix cartuix que conté la tinta, el cartró que l'embolcalla, el plàstic rígid que el conté, i a més, el dependent em volia donar una bossa. Ole! Diu, el millor, la pell de taronja conté el fruit que més m'agrada. A més, adoba. I creieu, us ho plantegeu quan aneu a comprar un objecte? Durarà? Està ben dissenyat? Quins materials s'han fet servir? Contamina, no contamina, és respectuós amb el medi ambient. Cada vegada més safates, tal com estava comentant ara, amb dosi individual. Potser la modernitat passaria per comprar el llom sencer, no, Jordi Vigues? Quan
sí.
Va comprar. Sí. Però ja no es troba, això ja ha desaparegut. El carnicer ja no hi és, el súper.
Exacte.
Sí, tots sí, són sí, safates de Pòrex.
Safates de Pòrex Pan, de suro blanc, en plàstic, sobre una etiqueta de paper i a sobre, probablement, una
enciams
bossa de plàstic
viatgers
per transportar-ho, no?
El Leandre ha portat un totxo. Això és un disseny ecològic.
I d'aquells que pesen,
Sí, sí.
Consistent.
Doncs sí, el que calcularíem seria la quantitat d'energia que ha estat necessària per fabricar-lo. Mm-hmm. És a dir, abans érem excedentaris amb ciment, s'ha multiplicat aquest consum pel boom immobiliari, llàstima que el ciment vingui de la Xina, i per tant, a tot el consum de recursos li suma el seu transport de Xina fins al port de Barcelona. Mm-hmm.
Gira el totxo. Porta un serigrafiat i és un totxo que s'enviava perquè es fes promoció d'un concert.
Ostres.
És un disseny ecològic?
Això el que pesa, el que representa amb segells o el que sigui, etc.
És un disseny ecològic vist ara?
No. O sigui, com a estratègia comunicativa no ho és. Si ho l'entenem com un element arquitectònic, tenim molt a parlar, no?
Participar, si voleu opinar, si ens voleu preguntar qualsevol cosa, solucio@catradio.cat, solucio@catradio.cat, 93207474. Els responsables de tota aquesta disbauxa són els dissenyadors o som nosaltres, els consumidors? Els consumidors ens hem de preocupar de tots aquests extrems? Mare de Déu, quina feinada. Quin és el millor disseny? El més ecològic? Quin és el pitjor que heu trobat? 93207474, solucio@catradio.cat.
Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
El
El dijous 28 de juny a 11:45 de la nit, Castell de Focs d'Artifici i Gran Ball amb l'Orquestra La Principal de la Bisbal.
I el divendres 29 de juny a 11:00 de la nit, Correfoc i concert a la sorra amb la Cabra Mecànica.
Us esperem a la Festa Major de Sant Pere de la Platja de Calafell. Més informació al telèfon 977 69 56 56.
Organitza la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Calafell.
Saps on són els millors hotels? Les millors platges? Els millors restaurants? La vida nocturna més divertida? El patrimoni arqueològic més important? Les millors compres? Les excursions d'aventura més divertides? I, per descomptat, els millors hotels oasis? Cancún. 7 motius per venir. Vine a Cancún amb Balcón Viatges, la forma més intel·ligent de viatjar.
Juliol a l'Auditori.
Un cicle de concerts per gaudir de la millor música clàssica en ple estiu i a la ciutat de Barcelona, amb el quartet de corda com a protagonista, de Mozart a Shostakovich, passant per Schubert i Beethoven. Del 5 al 29 de juliol a l'Auditori.
Entrades a 10 euros, excepte els concerts de l'OBC. De venda a Teleentrada i a l'Auditori. Gaudeix de la música també a l'estiu. Restaurant elcangrejoloco.com. Visiti'ns.
René Fleming, Thomas Hampson i Josep Bros, tres de les veus millors del món, interpreten al Liceu els dies 5 i 8 de juliol l'òpera Thaïs de Massenet, en versió concert. Podeu adquirir les localitats al Servicaixa, taquilles del Liceu o al web liceubarcelona.com.
El sopar era boníssim.
Proposo un brindis per la nostra nova casa.
Oh, no. Una altra vegada no. No em diguis que...
Sí, és la hipoteca.
La teva hipoteca no et permet gaudir de casa teva? A Caixa Catalunya tenim un preu molt interessant per tu. I a més, també pots contractar la cobertura de risc de tipus d'interès perquè el futur no et doni sorpreses. Perquè ser client nostre implica tenir més avantatges. Més solucions per tu. Caixa Catalunya.
Catalunya Ràdio. L'escoltes, la sents.
Ara mateix, 3:45 del migdia, en Xavi, des de Manresa. Bon dia i bona hora, Xavi.
Hola, bon dia.
Digui'm.
A veure, jo mentre ho sentia, més que res, més que pensar en un disseny ecològic entès ara com que serveix tota la vida dels materials d'on han provingut, si és èticament sostenible o... Bueno, en fi, eren dos dissenys que m'han vingut al cap i jo penso que són molt ecològics, és a dir, per una banda, una que és la bicicleta, que sembla una màquina que jo li penso que tindrà vida fins no sé on, i per altra banda, un simple llibre. Un simple llibre, clar, si pogués ser fet amb tota la cura possible a l'hora d'on provar els materials, no?
I que tingués contingut.
Evidentment, evidentment. Però això del llibre me'n recordo que en un programa de Cosmos, el Carl Sagan, fa molt temps, jo era petit, i que ho anunciava com el tio, bueno, el Carl Sagan començava, imagineu-vos un estri que pogués donar informació al moment, que vosaltres mateixos pogueu activar i desactivar. Tothom s'esperava una mica, jo m'esperava, era petit, i com una màquina com el que és ara un ordinador portàtil d'aquest, un e-book o una cosa d'aquesta.
I no, un llibre.
I va dir, un simple llibre, i va dir, hòstia, és veritat. I a més és més que res que la idea de que el simple, el disseny, si és ecològic, per mi és que perdura. I, per exemple, les bicicletes poden canviar de disseny, més marxes, més materials. Aquí ja em perdo que és, quina seria la vida dels residus de la bicicleta un cop. No la pogués fer servir, però bueno, hòstia, no sé.
Molt bé. Doncs gràcies per la teva trucada, Xavi.
A vosaltres.
Fins una altra. Deixem en Xavier, que trucava des de Manresa. Joan, Barcelona, bon dia i bona hora.
Sí, hola, bon dia.
Digue'm.
Mira, jo trucava fent una reflexió. Mira, el procés de tindre embalatges ecològics és un procés que té que començar pel disseny i té que acabar amb el consumidor. Pel disseny tindrien que haver normatives que fessin que el consumidor no tingués que reflexionar què compra, sinó que comprés sempre embalatge ecològic. Però després tindria que fomentar el reciclatge. Si el reciclatge es fes 100% dels productes reciclats, seria fantàstic, però en aquests moments no s'està bonificant el reciclador, o sigui, la persona que agafa l'embalatge i el deposita en el lloc on es reciclarà. Això no es bonifica i altres països sí que es bonifica, i a més es té propietat de la deixalla. O sigui, si tu generes 3 bosses de brossa de deixalla, tens que pagar 3 cops per aquesta deixalla que tu has generat i que no has reciclat. Si es bonifica el reciclat, com es feia abans, que portaves les ampolles de vidre en un lloc concret i et donaven 2, 3, 25, 30 pessetes, és el que s'hauria de recuperar, perquè si no, les úniques que es beneficien són les empreses de reciclatge que obtenen matèries primes gratuïtes i tota la mà d'obra la fot al propi consumidor. Uh-huh. Que tancant aquest cercle obtindríem millors resultats.
Molt bé. Doncs gràcies per la teva trucada. Molt interessant, Joan. Fins la pròxima.
Adéu.
Deixem en Joan. Anem a veure què diu la Montserrat de la Palma. Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia. Mira, jo és que penso que exactament el que ha dit el Joan abans, perquè jo ara l'altre dia vaig comprar unes pastilles pels mosquits, han canviat els envasos i a sobre em diu tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. A veure, tot això, per què no ho prohibeixen? Mm-hmm. Jo em pregunto, no sé, perquè, a veure, nosaltres estem aquí pendents de tots els envasos, de totes les coses dolentes i negatives que hi ha en els productes, i no sé, em sembla que això hauria d'estar més controlat.
Molt bé, doncs gràcies per la teva trucada, Montserrat, i que no piquin els mosquits.
Adéu.
Núria, Barcelona, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia. Soc habitual oient vostre.
Gràcies.
Potser em direu que no s'escau el que diré. Em sembla molt bé tot el que heu dit, estic absolutament d'acord amb el que heu dit, però l'administració, jo visc a la carretera de les Aigües, i pol·luciona i maten els arbres i de retruc les persones també, amb el desastre que han fet, que han tret l'asfaltat que hi havia, que era molt dolent, però era asfaltat, i han posat ciment pur i dur. Si un dia teniu temps i veniu al carrer Collserola, al final de l'avinguda de Manuel Arnús, cap a la dreta, cap a la Vall d'Hebró, veureu el desastre que han fet. Teòricament ho han fet perquè els ciclistes puguin anar millor i els que van a passeig, però és que no, és que ni els que van a passeig ni els que no van a passeig. Jo que hi visc i els veïns que hi vivim estem desesperats perquè és que és d'una toxicitat impressionant això.
Molt bé, doncs en prenem nota.
Ciment hi han posat, i tant d'anar amb l'albor i tanta mandanga amb els arbres, l'hereu i el no sé qui més, i aquí posen ciment pur i dur.
En prenem nota, Núria.
Apa, molt agraïda.
Fins una altra.
Adéu, bon dia.
Anem a veure què ens diu l'Anton Salelles. Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia. Jo voldria parlar més que tot com a cosa antiecològica la manera que tenen avui dia de fer carreteres. Per exemple, ara aquí a Salelles tenim un problema de que han de fer l'empalme de la C37 amb la C25 i bueno, que faran una ratlla que tallaran tot el que és la zona verge de Salelles, la zona verge del Suanya, a més, havent-hi solucions menys agressives pel medi ambient.
Mm. En tot cas, això, ens estem referint al traçat, no a la manera tècnica de fer les carreteres.
Sí, exactament, al traçat. I a més és això, no?, que sempre es mira d'afavorir el transport privat, que són les carreteres, envers el transport públic, com trens o el transport públic.
D'acord, doncs gràcies per la teva trucada, Anton.
Vale, gràcies.
Fins una altra.
Adéu.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
La meva mare m'ha ensenyat moltes coses. Em va acostumar a fer els deures quan arribava a casa i a no deixar-los pel final. Així constant en el que faig, però sobretot m'ha fet entendre que no és mai massa aviat per començar a cuidar-me. Jo en segueixo l'exemple i cada dia prenc 2 gots de llet Pascual Calci. M'aporten la dosi necessària de calci natural 100% procedent de la llet i vitamina D per millorar-ne l'absorció. Així m'ajuda a contrarrestar futurs problemes ossis.
Llet Pascual Calci. Ossos forts avui i sempre.
Que feliç que et veig, que t'han apujat el sou.
Millor, és que demà me'n vaig de vacances a Euskadi.
Oh, quina sort. Jo vaig anar a Euskadi per Setmana Santa. Vaig gaudir amb la família d'una casa rural, del paisatge, del menjar, la gent. Quins records. Cada matí em recordo del qui de llevar-se envoltat de vegetació, sense sorolls.
Jo sóc més actiu que tu i me'n vaig amb un grup d'amics a descobrir amb bicicleta la ruta del camí de Santiago per Guipúscoa i Àlava.
Déu-n'hi-do. No. Doncs jo aprofitaria que el camí de Santiago hi passa i em quedaria a conèixer la catedral de Santa Maria, a Vitòria.
Què et penses? Ho tenim tot previst? Visitem la catedral i de tornada ja farem una paradeta en algun dels cellers que fan nous i que m'han dit que van canviant el paisatge.
Em fas venir enveja. Em sembla que aquest estiu tornaré a gaudir de l'espectacle i me n'aniré de vacances a Euskadi.
Descobreix Euskadi, un país increïble.
Catalunya Ràdio. L'escoltes, la sents.
minuts, arribarem a les dues del migdia. Avui estem parlant del disseny ecològic. Ho fem amb el nostre col·laborador Jordi Vigues, també amb el nostre convidat Joaquim Vinyoles, i escoltem de passada les cançons de l'Hipot del Leandre Terol. Parlant dels dissenys ecològics, hem rebut comentaris, opinions. Per exemple, la bicicleta, el llibre, ens han destacat. Sí. Ens han parlat de la problemàtica dels embalatges ecològics. Per què no hi ha una normativa que ho aclareixi? Per què no es posa en marxa tot això? Per què no es fomenta el reciclatge de manera positiva? Escolti'm, vostè té un bonus, no? Vull dir, rebrà uns diners, el compensarem d'una manera o altra per fer aquesta feina. El disseny en el sentit d'anar canviant-ho tot. Jo suposo que referia a aquells aparells que porten un cartutx que s'endolla l'electricitat. La Montserrat que deia, he anat a comprar un recanvi i ja me l'han canviat, ja no funciona, ho he de comprar tot de nou. I a més especifica que és tòxic per als animals aquàtics. Pels voladors també deu ser-ho, perquè si els mata...
Evidentment.
Clar, és que és un biocida. En principi l'objectiu, si és l'objectiu és repel, el repel és una cosa, i si és per matar-los, òbviament és un biocida. El que passa amb el disseny urbà i les obres públiques és que també hi ha de dissenyar sistemes que tardin menys en executar-les, que utilitzin menys recursos i que les opcions siguin reversibles també. Tant ciment que s'ocupa impedeix que la terra respiri. Estem fent una crosta sobre la terra d'asfalt, de ciment, etc., que no té futur en aquest sentit.
Precisem, però, Jordi, que pel que sembla i pel que són els materials, és més nociu l'asfalt que no pas el ciment.
Sí, efectivament.
Vull dir, per la Núria de Barcelona, que es queixava.
Sí, sí, hi ha formigons que són d'una durabilitat i un impacte ambiental. Tenen una motxilla ecològica més reduïda que l'asfalt. El que passa és que molt sovint s'han d'introduir elements innovadors, com és aquest deixeu que la terra respiri, que és un concepte nascut a Alemanya, per fer evitar l'escalfament que es produeix a Barcelona per tanta edificació i per tant asfalt i per tant ciment en el terra, no? I fer que la terra respiri una mica més.
L'Anton es queixava pels traçats de les carreteres. Bé, si exposa la seva queixa, suposo que li respondran que han fet tots els estudis d'impacte ambiental.
Sí, el sistema...
I que han estat al màxim de respectuosos amb el medi ambient. I aquí un es planteja que a vegades la mesura la tenim diferent, les persones.
Clar, i que el nom no fa la cosa.
Sí, perquè escolti, si això és el màxim que podia haver estat...
Sí, però és que el nom no fa la cosa. L'avaluació d'impacte ambiental va néixer als Estats Units com un mètode participatiu. I aquí és un tràmit administratiu més burocràtic per aconseguir-ho.
Si es troben restes arqueològiques, es tapen, s'acostumen a tapar.
De fet, la Fiscalia de Medi Ambient mostrava la seva sorpresa de que totes les avaluacions d'impacte ambiental d'obres públiques promogudes per les administracions tinguessin sempre el vistiplau i mai tinguessin llum vermella.
Y se marchó y a su barco le llamó libertad.
Però... Aquesta no havia de sortir, no sé què ha passat.
Però... Falten res, 4 minuts perquè arribem a les 2 del migdia. Avui estem parlant de dissenys ecològics. Un carpaccio és un disseny ecològic o no?
Un
carpaccio, aquell tallet tan prim.
Sí, sí.
Si no, perquè mira, em vas posant i quedes bé. Potser es queden amb gana, però...
Ja,
bé,
no,
eh?
Tot té mesura.
Jo t'ho dic, Jordi, perquè és que dimecres tenim el concurs del Superchef i les receptes que han de fer-nos arribar els nostres oients són de carpaccio. Però que no es quedin només amb la copla de dir, no, el de vedella, no, perquè poden fer-lo de formatge, de vegetals, de carbassó, per exemple. Hi ha un carbassó blanc, exquisit, que el talles ben primet i, escolta'm, fantàstic, una meravella. Receptes a solucio@catradio.cat. solucio@catradio.cat. Això serà dimecres, les receptes del Superchef. I com a premi, anar a dinar o a sopar amb un magnífic restaurant de Catalunya. Però anem acabant, si us sembla, Joaquim, Jordi, què és el que he de fer en la meva vida quotidiana per intentar aproximar-me i triar? Amb què em he de fixar? A l'hora d'anar a comprar la roba, les sabates, en la vida quotidiana?
A veure, hi ha dues maneres de plantejar-ho. Si el Guillem estigués aquí, et diria que hauries de... reflexionar, sensibilitzar-te, informar-te, prendre consciència de la problemàtica, pensar que hi ha altres maneres de... jo no diria de consumir, perquè el consumisme com a sistema ja és per ell mateix agressiu, no?, contra el medi ambient. Doncs començar pel sistema de valors, jo penso que és la millor manera de fer-ho, no?
Per exemple, perquè... he d'agafar vols de baix cost?
Vols de baix cost?
Un oient pregunta quin és el cost real en CO2 de l'augment de vols de baix cost.
No, els vols de baix cost són possibles perquè paguen una benzina molt barata, mentre que si ho fem per terra paguen benzina molt més.
L'enciam l'he de comprar del costat de casa o que hagi viatjat amb avió?
millor comprar-lo al costat de casa.
Encara que no sé, perquè cada vegada ve més amb avió.
Clar, el problema és quan els productes venen de lluny, com més lluny venen els productes, la repercussió dels costos ambientals a nivell de transport es multipliquen astronòmicament.
Jo et posaré un exemple concret. Dos anells de boda, i mai ho he llegit en les invitacions de boda, ni tampoc ho he llegit en els banquets. Dos anells de 8 grams, 10 grams, porten darrere 3 tones i mitja de pedra remoguda, de residus. És una cosa que no figura mai en les etiquetes, i això és el que en el futur hauries d'informar-se, perquè potser optaríem per fer-nos nosaltres els mateixos, fer-los de fusta, perquè ja que duren tampoc els matrimonis, tampoc.
No, però llavors no podries fer reciclable, digues.
Si fos de fusta, sí, perquè és un recurs renovable. Els llibres estan fetes en matèria prima de recurs renovables, que és la fusta, i que és un magnífic exemple de producte que podem millorar. Aviat farem un llibre ecològic, el presentarem. El del Gore és el primer que ha fet una avaluació d'impacte ambiental i s'ha fet un bosc de la veritat incòmode, no?, per compensar les emissions de diòxid de carboni.
Deixem, perquè els Amics dels Arbres d'aquí, l'Associació dels Amics dels Arbres, estan enfadats, eh? Perquè diu que aquesta trobada que hi va haver, que va venir el senyor Gore, valia molts calés l'entrada.
Jo li vaig enviar 4 entrades gratuïtes a més.
Joaquim Vinyoles, enhorabona per aquest llibre, El disseny ecològic, fantàstic, està editat per Blumes, si voleu saber més, i realment val la pena. I gràcies també per haver-nos fet companyia.
Vaja molt bé.
Gràcies a tots vosaltres per acompanyar-nos, per haver compartit fins i tot aquest tipot del Leandre Terol. Ara parlarem tu, eh?
M'hauré de fer una mica de neteja.
A tu no sé com et van educar, jo.
Ui.
Això d'educar és difícil, eh?
Uf.
És una cosa inherent a les persones, això de ser pare?
Hauria de ser...
S'hauria de fer un curs per ser pare o no?
Sí,
ara sí. Tu creus
sí.
que es pot aprendre amb un manual?
Manual,
jo no vull pensar res, perquè com que demà vindrà la Maria Antònia Eduardo i ho posarà tot de cap per avall, demà parlarem d'això. Se n'ha d'aprendre a ser pare? Demà en parlem. Bon dia.